Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Si la decència d'un país es mesurés exclusivament per com tracta els seus dependents, Espanya estaria a la cua. Cada quart d'hora mor una persona esperant la prestació o el servei al qual té dret per la llei de dependència que ara ha fet la majoria d'edat. L'any passat van ser més de 40.000 persones les que van morir esperant i la llista d'espera no es redueix, sinó que continua creixent mentre els tràmits burocràtics s'eternitzen. 292.800 dependents segueixen a l'espera. Les dades conegudes són encara més doloroses perquè tracten la seva majoria dels nostres majors i perquè suposen un flagrant incompliment del pla de xoc que tenia com a objectiu principal precisament això, reduir les llistes d'espera i el temps de tramitació, que s'eternitzen tant que en moltes ocasions, quan culminen aquest periple, ja no hi ha pacient al qual atendre. Tots serem grans i és possible que acabem depenent dels altres. Per això és pertinent recordar que has de tractar els altres com vols que en el futur et tractin a tu. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. I després d'un dia amb un sol que semblava primavera, atenció perquè dimecres continuarem sota el domini de les altres pressions i, per tant, el fred serà nocturn, això sí, de l'ambient més agradable a les hores centrals de la jornada i de la repetició de la combinació de sol i boira. Bufarà una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus i de mestral a les Terres de l'Ebre. I anem fins al Servei Català del Trànsit per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara a les carreteres. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem encara algunes aturades, sobretot la C58, la C33, les dues d'entrada, la zona de Montcada, Torre Baró, cap al nus de la Trinitat. També entrant pel Baix Llobregat, a l'autovia 2 i a l'Altitud, amb retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà. Això d'entrada també a l'Hospitalet de Cornellà de sortida. En el cas de la Ronda de Dalt hi ha un tram d'aturades entre Esplugues i Cornellà, sentit, diguéssim, Castelldefels, i en aquest cas també continua el trànsit molt espès a la mateixa B20 a la zona del Prat de Llobregat, també de sortida de Barcelona. A les dues rondes, sobretot, destacar la Ronda de Dalt, sentit Besòs, amb aturades entre les Corts i la zona de la Vall d'Hebron en aquesta direcció. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. Continues escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra i no marxis gaire lluny perquè després d'un bons consells et parlarem de que ja s'ha donat el primer pas per reduir la jornada laboral. El Consell de Ministres ho aprova a l'espera del Congrés. I atenció, perquè aquesta reducció de jornada laboral podria beneficiar a uns 12 milions de treballadors.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto, lo que ayuda a evitar los contactos no deseados. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentas de adolescente.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
Els personatges d'actualitat a Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El govern de Pedro Sánchez opta per la unilateralitat per trencar el diàleg social que ha acordat l'avanç de mesures laborals a Espanya en els darrers 40 anys i aprova avui en Consell de Ministres un decret llei per tramitar d'urgència la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja respecte a les 40 hores actuals. La intenció del govern és que la llei estigui en vigor abans del 31 de desembre i ara necessita una majoria parlamentària per la seva definitiva aprovació al Congrés dels Diputats. Per tant, Sánchez depèn de Junts per Catalunya per aprovar aquesta llei. Des de Foment del Treball es va xifrar un impacte de 12.000 milions d'euros la reducció de la jornada laboral i Catalunya, amb un teixit empresarial format per empreses de menys de 10 treballadors a la seva majoria, patiria, segons la patronal, conseqüències econòmiques. Una patronal que denuncia la falta de consens en un tema tan important i denuncia la imposició del govern. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra estem analitzant aquest decret llei amb diverses veus. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
A Herrera, COPE Catalunya i Andorra, el director de Relacions Institucionals de Randstad, Lluís Pérez, ha lamentat la falta d'acord i el trencament del diàleg social, Sergi.
Sí, i apunta que la decisió que ha pres avui el Consell de Ministres, la que ve la fi, deixa enrere el que fins ara era una línia vermella en el mercat laboral a Espanya amb molt bons resultats, com era un acord sempre previ entre patronal i sindicats. A més, considera que la llei vol imposar el que és una regulació laboral on sempre ha existit doncs aquest principi d'acord. Lluís Pérez, director de Relacions Institucionals de Randstad, ha considerat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra que són els convenis laborals, els convenis col·lectius, el marc idoni per establir l'horari laboral i també doncs el règim de les hores extra, perquè considera que cada sector té les seves pròpies característiques i és aquest conveni col·lectiu on es regula amb un acord d'empresa i treballadors.
Que ja en Catalunya més del 39% de los convenios colectivos tienen esta reducción aplicada. ¿Qué significa también esto? Pues significa que trabajadores y empresarios en aquellos sectores que pueden hacerlo deciden libremente reducir las jornadas. En otros sectores, pues deciden los trabajadores que prefieren incrementos de salarios o no tener reducciones de jornada a la hora de elegir qué jornadas se pueden ajustar en cada uno de ellos.
El govern justifica aquesta tramitació per urgència de que una àmplia majoria social hi està d'acord. És evident que treballar menys i cobrar el mateix és un benefici pel treballador i per tots, que al cap i a la fi ho som. Però també hi ha derivades d'aquesta urgència. El problema al cap i a la fi és la productivitat. És a dir, com es pot cobrir 2 hores i mitja menys setmanals per a treballador, sobretot amb les empreses amb un nivell de treballadors inferior a 10. Sol hi ha dues solucions, o bé s'incrementa costos laborals o bé hi ha menys producte i servei. Lluís Pérez ens ha explicat la problemàtica de sectors concrets.
Tu imagínate una farmàcia o un bar que tiene establecido ya esta estructura, ¿qué hace? O cierra más días, y no es la solución. No, contrato más trabajadores. Ya, pero primero, ¿para hora y media cada día? ¿O cómo lo hacemos? Entonces, esto dificulta mucho al pequeño empresario. Por eso es tan importante en Cataluña.
I un sector, per exemple, molt concret és el sector del comerç, amb pics de feina estacional i amb la necessitat també de personal per ser en un escenari de màxima competència per la venda online. A migdia, a COP, hem escoltat la veu de Montse Eritja, que és la presidenta de la Federació d'Associacions de Comerciants de l'Eix Comercial de Lleida. Ens ha parlat, doncs, de que davant d'aquesta nova llei, que el govern, per cert, vol aprovar al Congrés dels Diputats, veurem també el posicionament de Junts per Catalunya perquè necessita una majoria parlamentària, doncs que aquesta nova llei, si finalment doncs s'aplica tal i com està aquest contingut, el que ve la fi significarà pel petit comerç un increment de costos que repercutirà amb el preu final al consumidor.
O sigui, perquè, clar, tu, quan hauràs de fer el teu compte de resultats, hauràs de dir a mi tindre una persona a la botiga perquè puguin estar la gent ben atesa, em costa tants diners i em costa tots aquests diners més, doncs dintre del compte d'explotació ho hauràs de, al fi i al cap, carregar. Qui ho acaba pagant és el consumidor. Uh-huh. A les botigues que hi ha o a les empreses que ja són més grans sí que poden gestionar millor els seus torns.
Montse Eritja ha fet a palès el que és actualment una paradoxa. S'ha queixat de que tots els sindicats pràcticament callin davant del permís administratiu que hi ha per la obertura del comerç des del mes de novembre fins al mes de gener. A excepció del 25, 1 de gener i 6 de gener, doncs a tres festius, se pot obrir la resta de festius. Curiosament hi ha una contradicció, és a dir, es permet al sector del comerç obrir diumenge, és a dir, amb una jornada festiva, quan ara el que s'intenta també és que hi hagi una reducció laboral. Montse Eritja parla d'aquest contrasentit.
Una cosa que a mi em sorprèn molt, però molt, que des dels sindicats i des dels sindicats de treballadors no fiquin fi a aquesta disbauxa de començar al novembre fins a meitats de gener tenint que treballar tots els festius. Jo no entenc això com els sindicats no defensen a capa i espasa el pugui tindre els seus horaris els treballadors de comerç.
Del comerç.
I, per un costat ens diuen treballeu menys, però continueu treballant tots els diumenges.
Per tant, doncs, Pedro Sánchez, que ha optat finalment per aquesta unilateralitat davant d'un projecte presentat per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, sense el consens ni sense el diàleg social. Veurem ara el seu recorregut, perquè, com dèiem, necessita en aquest cas l'aprovació al Congrés dels Diputats. Però també queda clar, Montse, que cada sector és diferent i que cada sector té les seves pròpies casuístiques i que són molts el que ja han incorporat les 37 hores i mitja a la seva feina.
Hoy en la linterna de COPE Catalunya y Andorra vamos a hablar con Silvia Taudien. Ella es empresaria, es fundadora y directora de una empresa que lleva por nombre Advantage Consultores. Y diréis, ¿por qué vamos a hablar con Silvia? Pues muy claro, ella nos lo explica. Señora Taudien, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Encantada de saludarte, Montse.
Igualmente. Bueno, usted es de procedencia alemana. Los alemanes en muchas cosas nos llevan mucho terreno ganado. ¿Tiene algo que ver cómo se trabaja en Alemania al modo español?
Mira, es una pregunta que no se puede contestar así escuetamente. Yo he vivido 36 años en Barcelona, en España, y los últimos 5 años otra vez en Alemania, viviendo, digamos, entre ambos países, ¿no? Uh-huh. Y tengo una consultora de recursos humanos, o sea, conocemos muy bien ambos mercados laborales. A ver, antes en Alemania realmente se trabajaba muy eficientemente y menos horas que en España, siempre ha sido más denso, menos horas de comida, de 8 a 4, para decir algo, o de 8 a 3 y media, a las 4 y media, 5, todo el mundo en casa. Uh-huh. La pandemia ha cambiado todo, en todo el mundo, ¿no? La manera de trabajar, lo híbrido, lo presencial, lo remote, y en Alemania, como yo vivo aquí desde hace 5 años, vemos que realmente el rendimiento ya no es lo mismo que antes, ¿no? Sobre todo en la gente joven, ¿no?
Sobre todo en España, Silvia, tenemos aquella idea de que por más tiempo que estés en la silla calentando banquillo, parece que vas a ser más productivo, cuando en el resto de Europa es todo lo contrario, ¿no? El último que se va del trabajo es el que más tarda en finalizar su jornada laboral.
Pero Montse, esto ha cambiado con la pandemia. Ahora ya no se trabaja por horas, se trabaja de manera flexible, también en España. Quizás las empresas familiares más pequeñas mantienen esta filosofía, pero las grandes empresas en España trabajan flexibles. Uh-huh. Tienen el modelo 2-3, 2 días home office, 3 días oficina o al revés. Uh-huh. Pero no se mira ya tanto el horario, ¿eh? Esto ha cambiado totalmente también en España.
¿Por qué hay tantos empresarios que no están muy a favor de esta reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales?
Es el viejo estilo, el liderazgo, la manera de controlar a los empleados, pero esto ha pasado página. Es que ahora trabajamos por objetivos, flexible, y por esto es muy importante el employer branding, lo que vendes a los candidatos. Y si no ofreces manera de trabajar flexible, pues la gente ya no rinde o se va. Esto uh-huh. ha cambiado totalmente.
¿Usted desde cuándo la empresa Advance Consultores uh-huh. lleva aplicando esto de la jornada laboral reducida, sí. la reducción?
El 1 de enero del 2021, uh-huh. o sea, el año después de la pandemia, vi que mis empleados estaban cansados, tanta pantalla, y entonces pensé, tengo que hacer algo para retener a mi talento, y entonces les comuniqué, vamos a reducir la jornada a 4 días laborables. O sea, gran asombro de ¡hombre! Todos los empleados, y digo, mismo salario, ¿no? Y claro, todo el mundo súper contento y trabajando 4 días de una manera muy responsable, organizándose por proyectos. Y la única condición, lunes y viernes hay que estar trabajando porque uh-huh. son días claves en la empresa.
¿Ha notado usted, yo no digo si antiguamente, antes del 2021, no eran muy trabajadores los de su empresa, que no tengo ninguna duda, pero ¿ha notado uh-huh. mejoría?
Absoluto. Es que nuestra empresa ha rozado unas rentabilidades que no hemos visto nunca antes, ¿no? La gente es súper involucrada, motivada, contenta. He subido salarios cada año y realmente ha sido un acierto, ¿no? Lo que sí, Montse, hemos visto después de 2 años la jornada laboral de 4 días, los mismos empleados decían, es que no damos abasto, preferimos un modelo súper flexible, no un día a la semana, sino un día me voy a mediodía, otro día cojo unas horas, otro día trabajo desde otros países, ¿no? Porque hay gente internacional, sí. y total flexibilidad. Entonces tengo gente que trabaja desde Alemania, puntualmente van a Albania o van a sus países y trabajan 1 o 2 semanas allí y vuelven. Y esto es el secreto, la jornada laboral flexible. No se puede imponer las horas, hay que trabajar flexible.
Desde luego, porque ustedes lo notan en el rendimiento de las personas. Absoluto. Y además son trabajadores contentos y animados, ¿no? No vienen con sí. aquella cara a decir más de lo mismo, 8 horas.
No. A ver, tenemos un horario oficial de 9 a 6, perdona, pero los viernes de 9 a 2, ¿no? Uh-huh. Pero la gente se lo organiza, Si alguien dice, me voy a la peluquería 4 horas, digo, vale, perfecto, ¿no? O sea, no me importa, es que quiero que se haga bien el trabajo. Qué Cada bien. Uno es el responsable de sus proyectos, ¿no?
Y pues, qué maravilla, Silvia. Me imagino que ahora mismo habrá muchos trabajadores que dirán, quiero una jefa como Silvia también. A ver los hilos y
pues,
ojalá.
Buscamos gente que me llame.
Pues si buscáis empleados, seguramente nos van a llamar para preguntarnos, porque es una auténtica maravilla, Silvia, que nos estés diciendo esto, porque con el no un horario estricto, tenéis el mismo salario, incluso podéis aumentar el salario, empresario contento, trabajadores contentos, y conciliar la vida laboral y familiar, muy importante.
Es un tema de confianza.
Desde luego que sí. Pues te agradecemos mucho, Silvia Taudien, fundadora y directora de esta empresa Advance Consultores, que ya lleva reduciendo esa jornada desde el año 2021 y ya estamos el 2025, una pionera. Silvia, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Adiós.
Gracias.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Esta vez todo va a salir bien.
Ya tengo todo listo. He comprado jamón de ciervo, cecina, foie, fit tartare y solomillo Wellington.
Anda, pero si Sara es vegana,
al súper otra vez.
Para tu tranquilidad, en O2 cuidamos cada detalle para que todo funcione a la perfección. Por eso no tendrás sorpresas de ningún tipo, tampoco en tu factura. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Estamos en la linterna de COPE Cataluña y Andorra y nos acompaña Javier López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arianda López, ¿qué tal? Buenas tardes también.
Muy buena tarde.
Ambos abogados de Área Jurídica Global. Para aquellos que no sepan o es la primera vez que escuchan vuestros nombres y el nombre también de Área Jurídica Global, ¿qué es, Javier?
Pues Área Jurídica Global somos un despacho de abogados, tenemos 190 abogados en toda España, oficinas en todas las capitales de provincia, muy enfocados en defensa del deudor, ya sea empresa o persona física. Todas aquellas personas que tienen deudas y quieren salir de ellas, quieren renegociarlas y no pueden, no llegan a final de mes, que tienen problemas, tienen un abogado especialista en esos temas para ayudar a refinanciar deudas o a cancelarlas por ley. A través, por ejemplo, de la ley de segunda oportunidad o a reclamar abusos bancarios. Defensa del deudor.
Sí. ¿Desde cuándo existe la ley de la segunda oportunidad?
Hace 7 añitos. Uh-huh. Yo, de hecho, creo que Área Jurídica Global se puede definir como los soluciona problemas. ¿De qué? De todo. Todo lo que te pueda pasar en tu entorno, sobre todo si es económico, jurídico, somos los soluciona problemas. 7 años hace que existe esta ley y permite que la gente cancele el 100% de sus deudas. 100%. Uh-huh.
Seguridad Social y Hacienda incluido, a través de un pequeño plan de pagos de 15 euros al mes.
O incluso deudas que puedas deberle a un vecino, a tu madre, cualquier tipo de deuda.
Los préstamos, los avales de la empresa, los avales de un hijo que avaló, el hijo compró un piso y el padre avaló y ahora el hijo no puede pagar. Podemos cancelar también esa deuda que tiene ese avalista.
Yo siempre os lo pregunto porque hay muchas personas que dirán, suena fácil, pero a mí nadie o casi nadie me ha hablado de esta ley. Ahora parece que empieza un poco a moverse el tema. ¿Por qué no se ha querido hacer eco de esta ley?
Mira, yo me gradué, bueno, de hecho entré en la carrera el año que salió la ley. Y en toda la carrera, son 5 años, 2 de máster, son una locura, no me habló nadie de esta ley. Y he estudiado abogacía.
Y en una buena universidad.
Pues estamos bien, ¿no?
Sí, es que es un sector nuevo, todo lo nuevo en el mundo jurídico, hasta que no hay jurisprudencia, pues no se implanta. Y luego, tristemente, no todos los abogados tienen esa visión de marketing para poder dar a conocer la normativa. Y tampoco hay medios de comunicación, y vuelvo a agradecer a COPE, que quieran hablar de esta deuda, porque de esta ley que ayuda a cancelar las deudas. Hay muchos medios de comunicación que posiblemente pues tengan patrocinadores que no les interesa que se hable de cómo una persona física puede cancelar la deuda o cómo una persona física puede asesorarse de los abusos bancarios. No a todos los medios les gusta hablar de esto.
Uh-huh. Ahora, a todos nos gustaría no tener que llegar a esa situación. Imagino que antes de llegar a esta situación de la ley de segunda oportunidad, la gente ha hecho como un peregrinaje, ¿no? Ha pedido ayuda en todos sitios, ha visto que no...
Hay de todo, ¿eh? Hay muchas familias que tienen mucha vergüenza de decir en alto que están pasando por un mal momento y en muchas ocasiones no lo sabe ni la hermana, ni la madre, ni la mejor amiga, ni y vienen al abogado, ¿no? Como confidente, como si fuera un cura, incluso.
De hecho, tenemos el derecho, tenemos el secreto de confesión, nosotros también.
Muy bien, muy bien. Como tiene que ser.
Entonces, no todo el mundo que viene ha pasado por todas las soluciones viables. A veces la última
intenta llamar
solución
al propio banco o pedir, el problema está en pedir a un banco una deuda para pagar otra. Como no puedo pagarla y soy buen pagador y me han educado a pagar, pido otra. Y claro,
o a veces te la dan sin que la ofrezcas.
Claro, tienes
con un
crédito
interés
al 10
abusivo.
Y firmas otro al 15 para pagar el 10, matemáticamente estás pagando el crédito al 25. Y luego pides otro, que es más caro. Cuanto más caro, más fácil te lo dan al 25 y lo estás pagando al 50.
La bola.
Y claro, dices, ostras, si no puedo seguir adelante, pues hay una ley que te cancela todas las deudas, desde la primera a la última. Uh-huh. No puedes estar en ese bucle de pedir un crédito para pagar otro. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando no te dan el último. Al no darte el último, no puedes pagar nada, cae todo en cascada. Entonces, tristemente, muchas personas nos llaman cuando ya ha caído todo en cascada. Y otros porque se enteran por los medios de comunicación, otra vez agradeciendo a COPE que nos deja hablar en este medio, y se dan cuenta de que no es necesario pedir un último préstamo. Puedo cancelar mis deudas y volver a empezar de cero, sin registros de morosidad, sin tener que perder mi vivienda, que la vivienda en ley de segunda oportunidad, si tiene hipoteca, no se pierde. Y bueno, pues hay muchas ventajas para ayudar a ese deudor. ¿Quién defiende al deudor? Pues un despacho de abogados especialistas en defensa del deudor, como es Área Jurídica Global.
Después de la pandemia os habéis encontrado, Ariadna, con muchos casos de gente que ha necesitado de esa ley para seguir adelante.
Sí, pero previamente a la pandemia también había muchísima gente. Yo creo que también esta ley ha tenido que nacer un poco por narices, ¿no? Porque al final tú pones la televisión, los bancos dan fallida, ¿no? Se les salva, o sea, se les paga el rescate. Ah, muy bien, vale. Hay un escándalo de que hay políticos que roban, ¿van a la cárcel? No. Entonces la gente al final, ah, vale, y yo pagando deudas, y aquí como un tonto, como
y
tal.
Y nadie me ayuda.
Claro.
Bueno, vamos a recordar que tenéis un número de teléfono, el 900-73-0906. 900-73-0906. Ahí podéis llamar, os van a atender. Ellos son como New York, están las 24 horas trabajando para atender a vuestras llamadas y sobre todo ayudaros con esta ley de segunda oportunidad. Ariadna López, Javier López, abogados de Área Jurídica Global, gracias. Y gracias por todas aquellas personas a las que ya habéis ayudado. Gracias.
A vosotros.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Las 7 de la tarde, 25 minutos, y como no, tenemos los mensajes de los amigos de Línea Directa. Cuando se trata de cuidar tu coche, tú mandas. Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa, puedes escoger el taller que prefieras y si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Aquesta setmana ha arrencat el Tour del Talent, que és un esdeveniment que, sota el paraigua de la Fundació Princesa de Girona, ofereix als joves de tota Espanya la possibilitat de connectar entre ells a través del networking, o el que és el mateix, la possibilitat de fer contactes a través d'activitats lúdiques com esports, concerts, visites culturals, conferències o col·loquis. En els propers 6 mesos es lliuraran diferents premis. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I un dels premiats és Pablo Sánchez, un emprenedor social navarrès, guanyador del Premi Social 2025. És el fundador de l'ONG Medicina Abierta al Mundo. És un projecte que va néixer fa 7 anys després de veure com 1,5 milió de nadons moren a l'any perquè no tenen accés a una incubadora. I per això el Pablo i uns companys doncs, van decidir fabricar incubadores de baix cost. Ja han fet més de 200 que han anat a parar a una 30 de països, sobretot de l'Àfrica subsahariana, però també de Llatinoamèrica, Ucraïna i el Nepal. Tothom que participa en el projecte no cobra. La pregunta és com es pot atreure a les empreses.
Lo bueno es que el buen marketing no... un buen producto no necesita buen marketing, ¿no? Entonces, digamos, es que la vida es lo más común que tenemos y lo que enamora. Entonces, te diría que incluso yo no voy a los voluntarios sino que ellos se enamoran del proyecto por las redes y me contactan y nos ponemos manos a la obra. Entonces, es una gozada poder hacer algo que conmueva y ilusione a tanta gente.
El projecte del Pablo està obert perquè hi pugui accedir tothom. No es vol fer ric, de fet, ni l'ha patentat. Ell és enginyer amb una feina estable i en el seu temps lliure es dedica a fer aquestes incubadores. Reconeix que després d'aquest premi haurà de buscar ajuda.
Aunque, bueno, con este premio que me han dado, pues es probable que tenga que dar un pequeño salto al vacío. dentro de poco. Bueno, claro, pues eso, en este proyecto ninguno de los voluntarios cobramos y a día de hoy hacemos unas 70-80 incubadoras al año gracias a los centros de formación profesional de salesianos. Pero bueno, es que la necesidad es mucho más grande. Entonces, yo sueño con llegar a hacer miles o decenas de miles de incubadoras. Entonces, pues bueno, pues es probable que tenga que llamar a familiares y amigos y pedirles que me ayuden un poco.
Doncs gràcies a la Fundació Princesa de Girona, uns 200.000 joves majors de 16 anys d'arreu d'Espanya podran disposar d'una formació gratuïta i online en intel·ligència artificial. S'ofereix als joves l'oportunitat d'aconseguir les habilitats tecnològiques necessàries per a l'ús eficient d'aquesta tecnologia i això doncs, també els pot obrir portes al mercat laboral.
Com dèiem, aquest tour del talent ja està en marxa, ha començat a l'Hospitalet, però al llarg de l'any també farà parades a Almeria, Lleó, Badajoz i Madrid. És la primera vegada que aquest tour comença en una ciutat que no és capital de província.
I és que des de la Fundació doncs, volíem posar en valor també la potència de l'àrea metropolitana i no oblidem que l'Hospitalet doncs, és la segona ciutat amb més població de Catalunya. En aquesta edició, la intel·ligència artificial i la innovació seran dos dels eixos del Tour del Talent, com ens ha explicat el Salvador Tasquer, que és el director general de la Fundació Princesa de Girona.
Sempre diem des de la Fundació que la intel·ligència artificial està aquí i pot crear una bretxa entre la gent jove si no són capaços no, de formar-se. I d'aquí aquesta idea de donar una formació bàsica, intentem arribar a aquests 200.000 joves, 10-12 hores de formació, perquè puguin entendre, experimentar, fer proves i entendre com fer un ús responsable de la IA, inclús beques, no, per aquells que vulguin no, fer d'això una carrera.
I en l'edició d'enguany tindrà una presència destacada a València, els afectats per la Dana. La Fundació ha fet una crida als joves que tinguin vocació docent i que vulguin participar en un projecte de voluntariat educatiu per als nois i noies afectades per la Dana.
Hem creat un programa d'intervenció, d'ajuda a la reconstrucció del municipi, que intenta recolzar no, a través d'aquest voluntariat que comentaves, no, les escoles no, que poden treballar temes de benestar emocional, temes de competències, temes de formació, temes d'inspiració, recolzar psicosocial, amb experts, recolzament a l'emprenedoria jove, als centres de formació professional, gires d'emprenedoria i també treballar l'estat d'ànim amb els més joves, no?
Doncs Tasquer insisteix en aquesta idea. La Fundació està dedicada plenament a la gent jove i l'objectiu principal doncs, és buscar les fórmules per recolzar el talent que hi ha repartit per tot Espanya, un talent que s'ha de fomentar i que s'ha de premiar també.
Carlos Osada, amb qui estàs? Què tal? Bona tarda.
Una de les afortunades amb una d'aquestes beques és la Marina López, que m'escolta ara mateix. Marina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé. D'entrada, enhorabona per aconseguir aquesta beca, que suposo que no deu ser fàcil aconseguir una beca de la Fundació Princesa de Girona, oi? O què?
Hola, gràcies. No va ser gens fàcil, perquè en un principi has d'enviar moltíssima documentació, respondre a moltes preguntes, parlar de la teva carrera i de les teves motivacions com a docent, però sí que és veritat que un cop aconsegueixes la beca és molt, molt reconfortant, perquè et donen unes oportunitats increïbles.
El procés de selecció suposo que és, en fi, dur pel que m'acabes d'explicar, és molt estricte i molt exigent, no, Marina?
Sí, va haver com una primera criba on sí que és veritat que a partir de la documentació que tu envies doncs ja fa una criba i després va ser un procés que va ser molt entretingut perquè vam tenir l'oportunitat de tenir masterclass amb gent de la Fundació i que jo ja només pensava que si em quedava pel camí igualment ja havia après coses, ja havia conegut a molta gent.
Escolta una cosa, per què la docència? Ets vocacional al món del magisteri, Marina?
Sí, jo des de petita m'encanta fer moltes coses, llavors mai havia tingut del tot clar que volia estudiar, però sí que és veritat que quan vaig haver de decidir-ho, sens dubte vaig escollir la docència perquè és una cosa que sempre m'ha cridat, sempre ha estat allà des de petita.
Quant dura aquest programa de la generació docents? Quant temps hi has estat? En fi, i quin camí penses endegar ara, Marina?
Bé, doncs el programa en si dura el que és un curs escolar, tenim una graduació i tot, sí. Però sí que és veritat que un cop finalitza ens han deixat molt clar que formes part de la Fundació i ets alumni de Generació Docentes i que segueixes en col·laboració amb ells. Llavors crec que durarà també tota la vida.
Com va presentar que hi havia aquesta possibilitat, aquesta beca de la Fundació Princesa de Girona de la Generació Docents?
Treballant vaig conèixer una noia que ens vam fer amigues, llavors ella estava just fent la beca i li vaig comentar què és el que feia i em va parlar una miqueta més perquè jo tinc molta passió pels pobles i pel món rural i gran part de la beca. Llavors ella m'ho va explicar i tot i vaig tenir un any que vaig dir m'apunto, no m'apunto, em va costar una mica el que és donar el pas.
I què et va decidir apuntar-t'hi? Què et va decidir?
Bueno, principalment rebre el recolzament de la meva universitat, perquè això és molt important i sí que és veritat que de la meva universitat mai s'havia presentat ningú i clar, s'ha de crear un conveni, clar. Un acord, llavors, bueno...
Sempre hi ha algú que dona el primer pas, no?, en aquest
exacte,
sentit.
Exacte, sí, vaig ser jo.
Escolta, Marina, en quina universitat és aquesta que es va implicar tant en fer-te aquest d'una pas endavant i recolzar-te?
Jo estic estudiant a l'Abat Oliva-Seu.
A l'Abat Oliva-Seu, molt bé. Doncs felicitats a l'Abat Oliva-Seu per donar-te aquesta oportunitat. Parlaves tu que t'agrada molt l'escola rural. En aquest sentit, ja tens algun camí marcat d'on pots fer la teva transició cap al món de la docència?
Bé, no ho tinc del tot decidit, perquè sí que és veritat que em crida molt al món rural, ja que tinc un amor especial des de petit al meu poble i sempre havia pensat com seria anar a l'escola o com ser mestre allà. Uh-huh. Llavors, és com que ara tinc l'oportunitat de provar-ho. I bueno, hem de veure, perquè tot és prova-error i a veure si m'agrada. Clar.
Dins que dius que tens l'oportunitat de provar-ho, a on ho vols provar, on ho provaràs? Ja ho tens decidit o com funciona això?
Sí, des de la Fundació, una part del que és la beca són unes pràctiques en escola rural. Mm. Llavors tu pots escollir entre quatre comunitats autònomes, que són Galícia, Castilla, Lleó, Aragó i Extremadura. I segons les seves referències, doncs, t'assignen un centre rural. Llavors, jo a finals de febrer ja començaré les meves pràctiques al CRA Oroso, que està a prop de Santiago de Compostela, i amb moltes ganes.
Molt bé. I saps que et trobaràs allí, Marina, o no?
Sí, ja he parlat una miqueta amb la directora de l'escola.
Com és l'escola? Quants alumnes estaran al teu càrrec i tot plegat? Què?
Sí, el que és un centre rural a Galícia és més d'una escola en si. Llavors són quatre escoles juntes que estan a pobles diferents, a prop però diferents. Llavors sí que és veritat que ja sí que tinc una mica nocions de com serà l'escola perquè al final la Fundació també et posa en contacte amb els alumnes que han anat l'any anterior. Llavors sí que parles amb elles i et donen una miqueta d'informació.
Tens ganes de començar? Okay.
Sí. Tinc moltes ganes, sí.
Molt bé. Te'n vas a l'altra punta d'Espanya, això també és una experiència interessant. Escolta, com veus el món de l'educació? Tu que ara estàs ficat, comença a ficar-te a dins, tal i com està a hores d'ara, saps que hi ha sempre envoltada de polèmiques el món de l'ensenyament aquí a Catalunya. Quina fotografia ens faries? Com ho veus tu, des de la teva experiència, que és poca, però bueno, ja deus tenir un criteri format, Marina.
Sí, doncs jo crec que el món de l'educació és una mica polèmic sempre, sí. I sobretot a nivell polític, és com que a vegades els polítics haurien d'anar a les aules i veure realment el que està passant o que algú qui faci les lleis realment vegi el que passa a l'aula o sàpiga, sigui docent. Llavors, això sí que és bastant polèmic, però a mi hi ha un currículum que m'agrada molt, que és el currículum internacional de l'IB. I per mi és el que millor forma, de moment, del que jo he pogut veure... Doncs és el que més m'agrada.
Molt bé. El que sí que cal tenir en compte i deixar molt clar que la docència ha de ser una cosa molt vocacional, no? Si no t'agrada estar ensenyar, si no t'agrada estar amb nens, millor no dedicar-t'hi, no? Marina, i tu crec que t'agrada això, no? O què?
Sí, exacte. És un món molt vocacional i crec que, per exemple, un dels errors de la carrera és que fins que no portes 2 o 3 anys no tens pràctiques i contacte amb els nens, que jo crec que és la prova de foc on de veritat veus si és el que t'agrada o no. Llavors, sí que és fonamental tenir molta
vocació, moltes ganes d'estar amb les criatures. Acabem, Marina, ja suposo que la teva experiència amb les beques de la Fundació Princesa de Girona és una experiència positiva, així ens ho estàs explicant en certa manera. Recomanaries a gent jove de la teva edat, per exemple, que doni aquest pas endavant com has fet tu?
Sí, totalment. O sigui, jo ja, abans d'anar a l'escola, a les pràctiques, ja he rebut una formació online, la veritat, molt gran i que crec que em servirà molt de cara al meu futur com a docent. Llavors, ara mateix que està la convocatòria oberta per l'any següent, jo animo a tothom, a qui tingui aquest mínim dubte de «ai, m'apunto, no m'apunto», doncs t'ho apunta't i després ja veuràs.
Molt bé, doncs, Marina, moltíssimes gràcies per estar aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Moltíssima sort, que tu passis molt bé a Galícia i que puguis desenvolupar aquesta carrera que t'entusiasma i que et motiva, que és la carrera de la docència, d'estar amb els nois i noies i marcar-los també el camí del futur. Marina, moltíssimes gràcies i moltíssima sort, eh?
Gràcies a vosaltres.
Laura tiene 29 años, dos trabajos y sigue compartiendo piso.
Y Antonio paga un alquiler tan alto que no puede ahorrar para comprar una casa.
Desde que nos casamos ya son 5 años y 5 años que llevamos de alquiler.
Hoy, en España, se necesitan hasta 8 años de sueldo bruto para comprar una vivienda. En los 80 eran 3.
Este jueves, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España buscando respuestas al gran desafío de nuestro tiempo, el acceso a la vivienda.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva? Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El crimen no descansa. Jet Li tampoco.
¿Qué eres, una especie de James Bond tipo Kung Fu?
El beso del dragón.
Ha sido condecorado 6 veces por su valentía. Y nunca ha perdido un caso.
Y nacer para morir.
¿Qué son esas piedras?
Son una nueva forma de plutonio sintético.
2. De Jet Li.
50 hombres en la calle y no podéis encontrar a ese hijo de...
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
alerta que el relloguer d'habitacions va a l'alça. Un informe elaborat per l'Escola de Negocis ESADE i Càritas avisa d'una situació cronificada en persones que fa més d'una dècada que viuen en aquesta situació. L'informe planeja desgravacions fiscals i garanties de cobrament perquè els propietaris lloguin a preus més assequibles. Marc Puerto, has pogut parlar amb famílies que viuen en habitacions, oi?
Sí, les persones que viuen en una habitació rellogada es troben en situació d'inseguretat jurídica perquè en la majoria dels casos no hi ha cap contracte per escrit i, a més, en els casos analitzats també se'ls nega l'empadronament i l'accés a serveis bàsics i tràmits administratius. Per això, una de les propostes que s'estan fent són desgravacions fiscals i garanties de cobrament perquè propietaris lloguin els habitatges a preus més assequibles. Guillermo Oteros, de Càritas, planteja aquestes solucions.
Ampliar el parc públic de lloguer social, explorar noves alternatives amb els propietaris, és a dir, particulars, que puguin oferir lloguers més assequibles, que no necessàriament segueixin la tendència del mercat, com hem explicat en l'informe, mitjançant desgravacions fiscals, garanties de cobrament, copagaments entre l'administració pública i entitats socials, moltes alternatives, però que sobretot no han de seguir la tendència del mercat.
Per la seva banda, la Catherine explica també les traves no només econòmiques, sinó de convivència amb les quals ha de lidiar. La persona amb qui vivia es queixava pel plor del seu fill.
Y vivíamos ahí limitados solo a la habitación. Teníamos horario para cocinar, y el bebé pues ya no le gustaba el ruido, con la condición de que pues el niño llorara poco, pero no podía decir al bebé, no, es que no llore.
I una situació per la que també ha de passar la Virgit.
A mis hijos los ha afectado emocionalmente demasiado, ya que yo he tenido que reprimirlos a ellos. No griten, no hablen, no jueguen. Mi hija le ponen muchos deberes donde le dan las 10, 11. Tiene que apagar la luz, tiene que alumbrar con la linterna para poder hacer sus deberes, porque a la señora le molesta la luz, le molesta el ruido, todo le molesta. Llegado a tener que salir con mis hijos a la calle para que ellos puedan ser ellos, porque en la casa no se puede, porque la señora tiene que tomar la siesta y no se le puede hacer ruido.
Una situación, como puedes comprobar, força complicada, Montse.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Interna COPE Catalunya i Andorra, i no marxis gaire lluny perquè d'aquí un moment parlarem de l'actualitat, parlarem de mòbils i l'ESO, parlarem dels funcionaris de presons, també de Salvador Illa, que té previst reunir-se amb una persona important, i d'altres històries que ens explicarà la companya Yolanda Bernal. I també parlarem d'esports, perquè notícies esportives sempre n'hi ha, i avui ens les aproparà el company José Luis Gil. Pentinarem l'actualitat del Barça, parlarem de l'Espanyol i d'altres històries. Així que, si vols, està ben informat, no marxis, perquè aquí a la COPE t'ho expliquem d'aquí a res.
COPE Catalunya i Andorra.
En febrero, vuelven los sábados de ópera en el Hotel Eurostars Gran Marina.
Cada sábado, disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera, interpretadas en directo en el bar del hotel. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Cadena
Cope. Infórmate en grandmarinahotel.com y disfruta de una velada única.
Macaco llega al Festival Intims de Casino Barcelona. El sábado 22 de febrero descubre en exclusiva su nuevo disco y revive sus grandes éxitos en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. Recuerda, el 22 de febrero disfruta de Macaco como nunca antes lo has hecho. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría volver a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
A la tarda, 50 minuts, Linterna COPE Catalunya i Andorra. Atenció, perquè Educació planteja donar un pas més i ampliar la prohibició dels telèfons mòbils també a l'ESO. Avui s'ha reunit per primera vegada la Comissió d'Experts per una digitalització responsable a les aules i el primer encàrrec és, precisament, avaluar la prohibició del mòbil a totes les etapes educatives. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. Prohibir també que es faci servir en finalitats educatives, com passa ara a la secundària, però és que la consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa anar més enllà dels mòbils i avaluar també l'impacte d'altres pantalles i dispositius digitals a les aules.
Pantalles de dispositius digitals, molt més enllà del mòbil, de recursos digitals que estan a les aules. Tenim, per exemple, no, matèries que a vegades es fan de manera gamificada, no? Podríem parlar de matemàtiques, de comprensió lectora, de foment de la lectura. Tenim moltes eines digitals que van molt més enllà dels mòbils i, per tant, el que volem fer és probablement una cosa que no s'hagi fet, que és avaluar tot aquest procés de digitalització que, sobretot arran de la pandèmia, doncs, s'ha impulsat i que ha arribat, no? I que és positiu perquè ha reduït aquesta bretxa digital.
La Comissió d'Experts enllestirà els seus informes abans de l'estiu i la previsió és que les mesures que proposin es puguin aplicar ja al proper curs. Moltes famílies són partidàries d'eliminar totalment la presència dels mòbils a les aules perquè consideren que això, doncs, rebaixaria la pressió a l'hora de donar un telèfon als infants i adolescents.
I més de 600 funcionaris de presons van ser agredits l'any passat. Això vol dir uns 2 treballadors agredits cada dia. Segons el sindicat CESIF, el 2024 ha estat l'any més violent als centres penitenciaris de Catalunya.
I és una xifra que no para de créixer i preocupa especialment l'augment d'agressions sexuals a treballadores. Una altra dada que preocupa el sindicat són els gairebé 1.700 presos que han aprofitat un permís per fugir. És una xifra que correspon als darrers 8 anys. I perquè ens fem una idea, aquesta xifra equivaldria a que s'haguessin buidat les presons de Puig de les Basses i de Lledoners. Yolanda Canales.
I l'any passat en concret no va tornar al 5,7% dels interns que van gaudir d'un permís, un punt més pràcticament que el 2023. I a la resta d'Espanya es dona aquesta situació? No, ni de lluny. En aquest cas estem parlant de percentatges que es mouen entre el 0,3 i el 0,5%. Quina és la gran diferència? El nombre de permisos que es donen als presos i que a Catalunya és molt més elevat, el doble, com diu el Cesc, portaveu de Marea Blava.
Mentre aquest mateix any, el 2022, a Catalunya, la xifra duplicava aquests 2.000 permisos concedits a interns a l'Estat i aquí a Catalunya era de 4.300. És a dir, per una banda estem multiplicant molt els permisos respecte d'Espanya i això suposa assumir aquest risc.
Però aquest no és l'únic problema que ha de resoldre el Departament de Justícia, com denuncien els funcionaris. També està el de la violència a les presons i les agressions a funcionaris que no paren de créixer. Estem parlant de que cada dia pràcticament es produeixen dues agressions i preocupa i molt als sindicats l'increment d'agressions sexuals a treballadores. Aquí juga un paper fonamental el canvi de perfil dels interns, més joves i els que no els agrada seguir les normes ni acceptar les ordres, sobretot si venen de dones, com explica l'Alberto Gómez, que és portaveu del CSIF Presons.
Con un cliché, con un perfil muy marcado de interno, nos referimos a los penas, por ejemplo, y estas personas cuando entran dentro de la prisión, pues continúan con su inadaptación al medio, no respetan las normas de una prisión.
Gómez diu que l'any passat va ser el pitjor any de la història a les presons catalanes. D'entrada, diu, per l'assassinat de la Núria Cuinera de Mas d'Enric a mans d'un intern.
Gràcies, Canalis. I parlem ara de Salvador Illa, que està disposat a reunir-se amb Isabel Díaz Ayuso, però no a un plató de televisió, com proposava la presidenta de la Comunitat de Madrid.
Sí, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha reiterat avui la voluntat del president de la Generalitat d'explicar el finançament singular a tots els presidents autonòmics, i això inclou també a Díaz Ayuso, però aquesta trobada on toca fer-la, diu, és en l'àmbit institucional, d'una forma seriosa i no en un debat televisiu.
Amb Madrid i amb totes, aquest diàleg s'ha de fer, aquestes explicacions doncs es donaran en un marc de rigor, de seriositat, però com els deia, en el marc institucional. Això és un debat seriós i per tant no subjecte d'entorns que no siguin els que pertoca, que són els institucionals, i sense prejudicis.
De moment no hi ha data per aquesta trobada. Paneque descarta que es faci el proper 20 de març, que és quan Salvador Illa anirà a Madrid a presentar el seu pla econòmic per als propers anys.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Adeu, fins demà.
I anem ara amb la informació esportiva, amb els companys d'Esports Cope i amb la veu de José Luis Gil. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Escolti'm, Araujo pentina l'actualitat del Barça. Expliqui una mica.
Li explico. El central uruguaià és el padrí, en aquest any 2025, de la tradicional edició del llibre de relats solidaris al voltant del món de l'esport. Estuani és el padrí a Girona, Araujo, el central del Barça, és el padrí a Barcelona. Avui es feia, doncs, l'oficialització d'aquest padrinatge i el recapte definitiu d'aquest llibre, com sempre, va vinculat a una causa benèfica, i recentment renovat, doncs era motiu, també amb la carta del Madrid contra els àrbitres ben calenta, de que pentinés tots aquests temes i algun més. Pendent del central uruguaià, el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Gil. Montse, Ronald Araujo, que és el padrí d'aquesta edició del Relats Solidaris, la número 19, i que destinen els diners recaptats rècord, 94.000 euros, a la lluita contra el càncer infantil. També ha fet una roda de premsa a primera hora de la tarda, on deia que l'objectiu clar és guanyar la Lliga.
Queda muchísimo de liga, y sabemos que es importante ir partido a partido, sumando a tres. El otro día fue tres puntos muy importantes, ¿no? Creo que lo remarqué al equipo y lo dijimos, que era muy importante ganar ese partido. Sabíamos que iba a ser bastante difícil, pero al final tenemos que ir sumando a tres. El equipo compitió y bueno, y con el objetivo claro que es ganar la liga.
A més, sobre el seu futur, Ronald Araujo diu que sempre va tenir clar que volia quedar-se al Futbol Club Barcelona.
Siempre lo tuve claro. Lo que pasa es que ustedes saben, al final estamos negociando un contrato y no sabemos cómo se va a dar, ¿no? Pero al final creo que hicimos un gran trabajo todos, el club también. Ahora me siento valorado y es lo importante, pero siempre tuve claro de quedarme y de poder triunfar acá.
I sobre les pressions del Real Madrid, Ronald Araujo diu que no ha vist la carta i que Rafinha tenia raó, que millor no opina dels àrbits perquè així no reben sancions.
Lo que dice Rafinha tiene razón. Al final no podemos decir todo lo que pensamos. También entiendo que ser árbitro también es una profesión difícil, ¿no? Los entiendo.
Un Araujo que no es mulla sobre els àrbits i que celebra el seu contracte més enllà de 2030 amb el Futbol Club Barcelona.
Barça, Montse, recordaràs que ahir explicàvem que la marxa o el traspàs de Nico González del Porto al Manchester City deixava 20 milions d'euros a la caixa del Barça, 24. Doncs sí, no seran 24, seran finalment 13, perquè no coneixíem que el Barça havia venut un petit percentatge d'aquests drets en el seu moment a l'entitat portuguesa.
I del Barça, l'Espanyol, que fa balanç del mercat d'hivern, Gil.
I presenta les seves tres incorporacions en aquest mercat d'hivern: Roberto, Pablo Ramon i Urco. Pendent d'aquesta compareixença, el Quique Iglesias. Quique, bona tarda.
Bona tarda, matinal de balanços a Can Perico i també per parlar del futur. Un futur del capità que està, evidentment, a setmanes de decidir-se. Un Javier Puado que acaba contracte al juny, al vol mitja lliga espanyola. Però, de moment, a Can Perico no el descarten. Fran Garagarza.
No lo damos por perdido para nada. Y yo entiendo que estamos en esa línea de negociación. Ya sabéis, porque lo hice público yo, que hubo un momento en donde hubo un parón en esas negociaciones, que se han retomado no precisamente hace dos días, sino ya llevamos unas semanas retomando. Incluso hemos estado en Madrid con su agente. No me atrevo a decirte qué porcentaje de posibilidades hay, pero de perdido, de eso nada.
El director esportiu de l'Espanyol ha confirmat que Kral pot continuar la propera temporada, sí, abans en les negociacions amb el seu club, i que esperen, si no poden retenir a Joan Garcia, que sigui una bona venda per club.
A més, en clau blanc i blava, Urco, una de les últimes incorporacions, no jugarà aquest cap de setmana a Anoeta per un problema muscular.
Que recuperi. I Peñarroya no s'acovarda sobre els rumors del seu futur.
Es juga la seva presència a la banqueta del Barça de bàsquet. Demà, Barça-Maccabi.